Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns em vull parlar de la penúltima ocurrència de la ministra Chupiguay Yolanda Díaz. La vicepresidenta segona del govern i ministra de Treball ha tingut l'ocurrència de dir, després d'una suposada reunió amb associacions d'hostaleria i restauració, que els horaris dels restaurants a Espanya haurien d'adaptar-se als horaris europeus i que no és raonable que estiguin oberts fins a la una de la matinada, alguna cosa que ho ha qualificat de, bogeria. Davant la ràpida i contrariada reacció del sector, la ministra de Treball ha volgut matisar, insistint que la seva intenció ha estat protegir els drets dels treballadors de l'hostaleria. La ministra Díaz hauria de recordar que l'horari dels restaurants l'estableix la demanda de servei per part dels clients, dins d'una legislació la competència de la qual, en el referit al control de la normativa, és només pels ajuntaments de cada localitat. El sector de l'hostaleria i la restauració té a Espanya altres problemes més apressants, com per exemple la manca de mà d'obra o l'escassetat de formació adequada en un moment de molta i molta expansió. I, evidentment, sempre és necessari garantir condicions dignes en el treball. El problema és un altre. Yolanda Díaz no pot ignorar la forma de vida dels espanyols, la nostra manera de relacionar-se i d'afrontar el temps d'oci en la qual s'emmarca habitualment el consum en els restaurants i també en els bars. Això pot evolucionar, evidentment, però no correspon a un govern dictar la cultura de l'oci en una societat. La pretensió de coartar la llibertat de les persones i posar límits a l'iniciativa empresarial respon a un absurd moralisme que poc té a veure amb el veritable servei d'un governant pel bé comú. És com si del govern ens marqués per llei a quina hora hem d'anar a dinar o a sopar o també a dormir. No estem, senyora Yolanda Díaz, en un país comunista, tot i que poc li falta en segons quines coses com les que vostè proposa. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Una actualitat que té aquests titulars.
Doncs comencem explicant que la Guàrdia Civil ha reprès a les 9 del matí d'avui dilluns la recerca del desaparegut dissabte passat a la costa de Barcelona. La recerca es va suspendre diumenge a la tarda per l'empitjorament del mar i una patrullera del Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Tarragona s'hi ha sumat també per unir-se al dispositiu. I també aquest dilluns ha obert el Fòrum Gastronòmic de Girona per mostrar algunes de les innovacions en el sector culinari, com ara, per exemple, un robot que prepara cafè o envasos reutilitzables. Les cuines Paco Pérez i Fina Puigdevall han estat les encarregades d'obrir les conferències i els germans Roca també han participat en la primera jornada del Congrés. I el jutjat d'instrucció 1 de Sant Feliu de Guíxols ha citat a declarar com a investigats l'alcalde de Palamós, l'exregidor de Seguretat i el cap de la policia local de l'afer de la multa de trànsit a un vehicle no logotipat al setembre del 2021. El CESIF informa que la causa està oberta per delictes contra l'administració pública, falsedat documental i prevaricació. I expliquem també que la Policia Nacional ha identificat un antiquari de Barcelona per vendre presumptament una escultura d'un faraó procedent de l'espoli. El Museu Nacional d'Antiguitats de Leiden, als Països Baixos, va denunciar que havia pagat 100.000 euros per la peça. I en trànsit, Barcelona ha sumat 1.000 punts de càrrega elèctrica per vehicles amb la previsió d'instal·lar-ne 2.000 més fins al 2025. El consistori duplicarà i triplicarà la potència de les instal·lacions ubicades a la xarxa d'aparcaments BSM i també al carrer. I avui acabem informant que l'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs de l'Assemblea Nacional Catalana contra el tancament del web Consum Estratègic. La sentència sosté que la iniciativa era un boicot que perjudicava els competidors per motius ideològics.
Gràcies, Mar. Deixem enrere ja pel que fa al temps, l'episodi de pluja i també de mal temps que hem tingut durant tot el cap de setmana. Obrim setmana que vindrà marcada per unes temperatures que a poc aniran pujant i per la poca pluja. En els primers dies el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols, però l'aigua doncs no arribarà. Divendres a tot estirar amb alguns ruixats a les comarques del nord podia fer acte de presència. Les temperatures aniran pujant, però sense extrems importants. Es mantindran a la línia del que seria habitual aquesta època de l'any, excepte el cap de setmana, que pujaran per sobre del que és habitual. I ara volem conèixer com està la xarxa viària a Hores d'Ara amb la Mireia Camàs. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A Hores d'Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem destacant l'autopista AP7 i a 8 quilòmetres de retenció entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit Tarragona per un accident que ja s'ha pogut retirar de retruc. Això afecta el sentit contrari a la mateixa AP7 i a 4 quilòmetres de l'altitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. Encara a l'AP7 i a 4 quilòmetres de retenció entre Subirats i Gelida en sentit Martorell, en sentit nord mort per un accident que també s'ha retirat. La C-35 continua tallada a Maçanet de la Selva en tots dos sentits per un camió volcat i hi ha desviaments senyalitzats. També destacar-vos la GIB-5273 està tallada a la Vall d'en Bas en tots dos sentits per esllavissades. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu a la Pobla de Segur per obres i això provoca intensitat en tots dos sentits. I la C-58, l'autopista del Vallès, va carregada a l'altura de Ripollet en sentit nord per anar cap a Terrassa. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de precipitacions general i molt generós, una combinació de nevades abundants a tot el Pirineu i molta pluja a totes les comarques que feia, doncs, pràcticament dos anys que no es veia. Ha estat com un oasi enmig d'una sequera extrema que caldrà veure si es converteix en un punt d'inflexió. Sigui com sigui, els embassaments han aconseguit guanyar una mica de reserves fins a fregar ja el 15% després de quasi bé 9 mesos de continuats descensos. Tot i això, l'emergència per sequera no desapareix. Apareix aquesta setmana, ja es posen en marxa noves mesures, noves restriccions. 12 municipis de la comarca gironina de l'Alt Empordà entren, entre els quals hi ha Roses i Figueres, passen a la fase 2 d'emergència i només podran consumir 180 litres per habitant i dia. D'altra banda, 7 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona veuen reduir la seva pressió de l'aigua perquè, sobretot, han superat els 200 litres per habitant i dia que se'ls va demanar per fer un consum responsable en aquest sentit i no ho han mantingut. La mesura afecta globalment a uns 24.000 habitants de tota aquesta àrea, que és un 1,5% del total d'abonats d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona. I Carvegas, que expliquen els veïns de les poblacions afectades per aquestes noves restriccions?
Efectivament, la reducció de la pressió de l'aigua en els 5 municipis de l'àrea de Barcelona comportarà molts canvis en el dia a dia de la població local. Residents i esforços de pa i restaurants també hauran d'adaptar-se a aquesta nova situació provocada per la sequera. Carme, directora de la residència i centre de dia La Torreta de Corbera, explica en quins àmbits afectarà aquesta restricció al seu negoci.
Hi ha una reducció d'aigua, clar, nosaltres ens afecta molt, molt directament. A l'hora de fer les higienes al matí, les dutxes i després, sobretot, a l'hora dels àpats. De tot el tema de les vaixelles, de rentar, plats, etc.
Els 5 municipis afectats comparteixen característiques comunes, com la seva ubicació a les muntanyes del Baix i la distribució de la població en urbanitzacions. Aquest fet obliga a disposar de xarxes de distribució quilomètriques, sovint en mal estat, amb les corresponents pèrdues i fugues. Així ho afirma Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
El consum domèstic no és un problema, no és el problema. La gent no té la culpa, la ciutadania de Sant Vicenç està tenint un comportament molt, molt responsable. El problema que tenim és que les canonades, després d'una històrica manca d'inversió en el municipi, doncs estan en un molt mal estat i el principal problema que tenim és l'aigua que es perd pel camí, que es perd pel subsol.
A més, a partir d'avui, 12 municipis de l'Alt Empordà entren a la fase 2 d'emergència. Entre aquests es troben Roses i Figueres, els quals mostren inquietud per les possibles repercussions turístiques, segons relata un guia del Museu Dalí.
És un problema bastante grande por el turismo, porque es que antes de pasar a la segunda fase ya había bajado un poquito y era bastante preocupante ya. Pues ahora supongo que con todas las medidas nuevas que vayan a implementar y todo, pues bajará mucho más.
Aquestes mesures busquen minimitzar la dotació per estendre recursos al màxim possible, amb previsió que la situació no millori en un futur pròxim.
Gràcies, Iker. Deixem la sequera de costat per ara, per avui, per aquests instants. Mentrestant, se li multipliquen els problemes a Esquerra Republicana per treure endavant els pressupostos d'aquest 2024. A l'esmena a la totalitat dels comuns, amb el projecte del Hard Rock com a gran escull, avui, i a poques hores que s'acabés el termini per presentar esmenes a la totalitat, doncs Junts ha presentat la seva. Els juntaires, al igual que els comuns, diuen que mantenen la mà estesa fins l'últim moment, que serà dimecres, quan s'hagin de votar aquestes esmenes a la totalitat. Hores d'ara, Esquerra només té el suport del PSC. Sergi Tor, com em deia fa un moment, a Esquerra se li compliquen molt i molt els pressupostos, veritat?
Sí, Carles, entrem a les últimes hores de negociació amb les postures maximalistes i la gran pregunta d'aquest migdia, qui cedirà? Perquè algú ha de cedir per arribar a un acord de pressupostos en l'últim any de legislatura de Pere Aragonès. Esquerra apela ja al sentiment de Catalunya, reitera que no pot tocar el Hard Rock i la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, insta a Comuns i Junts les dues alternatives a pensar en Catalunya.
Han de triar si volen, si prefereixen desgastar el govern de la Generalitat de Catalunya o si volen ajudar a Catalunya, si volen ajudar la ciutadania del nostre país.
La rèplica dels comuns inalterable no canvia el seu posicionament sobre el Hard Rock i introdueix un nou element de discòrdia. Als comuns li ha sentat molt malament que Esquerra vinculi l'aprovació del pressupost central a la cessió dels comuns a Catalunya.
Nosaltres, sincerament, no entenem que un partit que apela a la sobirania de Catalunya vol que els pressupostos a Catalunya els decideixin a Madrid. Nosaltres tenim clar la decisió sobre els pressupostos de Catalunya, evidentment la prendrem a Catalunya.
I Junts presenta esmena a la totalitat. Segons ha explicat el portaveu Josep Reis, estan oberts a retirar-la si el govern accepta la seva proposta, especialment la bonificació del 99% de l'impost de successions.
Aquesta presentació de l'esmena a la totalitat respon a la manca de voluntat del govern per voler pactar els pressupostos, però no tanquem, per descomptat, la porta a la negociació si s'accepten les nostres condicions.
48 hores per endavant i la política catalana manté un clàssic a tot a l'últim minut. I amb la pregunta avui encara sense resposta, qui cedirà? Si ningú cedeix, no hi haurà pressupostos.
Gràcies, Sergi. Més sobre els grans números de la Generalitat de cara a aquest 2024, menys línies vermelles i més infraestructures. Aquesta és la recepta de Foment del Treball amb la mirada posada amb els pressupostos del govern català. La patronal reclama als partits polítics a altura de mires i que s'aprovin els comptes de manera immediata. Mara Rodríguez.
Doncs, efectivament, Carlos, la patronal pressiona els comuns i Junts i reclama l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat en un context d'afebliment econòmic i de menys creixement que l'any passat. Salvador Guillermo, responsable d'Economia de Foment, assegura que cal fer servir el cap.
Dintre del context polític han de negociar els polítics, posar menys línies vermelles i més línies grises que es fan servir el cap per veure com poden arribar a aconseguir acords per assolir el pressupost.
Pel que fa a la política monetària, s'espera una baixada dels tipus d'interès sense gran intensitat. Tanmateix, aquesta política exigeix prudència, ja que s'ha de garantir un control de la inflació.
A fi i efecte de que puguin després no discutir si han de baixar o no els tipus d'interès, cosa que ja creuen que s'han de fer, sinó en quin ritme ho han de fer, i evitant que després les baixades no es vagin produint d'una forma gradual i tinguin que frenar de sobte aquesta baixada de tipus d'interès, que òbviament no assolirem els nivells previs que havien tingut abans de valors negatius.
Sorprèn, això sí, la forta crescuda d'ocupació dels darrers mesos. De fet, a Catalunya l'ocupació va pujar en gairebé 200.000 persones en el quart trimestre de 2023 i l'atur va descendir en quasi 21.000. Aquest creixement, Carlos, manté, a més, un creixement destacat del consum privat.
Gràcies, Mara. Seguim parlant de qüestions relacionades amb l'ocupació, amb els llocs de feina. Aquest dilluns ens preguntem fins a quina hora haurien de poder obrir bars i restaurants. I és que la polèmica fa dies que dona voltes després que la vicepresidenta Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern central, Yolanda Díaz, va avançar que estava treballant per regular els horaris, ja que no era raonable tenir els restaurants oberts fins a la una de la matinada o més. La també ministra de Treball creu que aquests horaris no permeten la conciliació de la vida laboral i personal. Les paraules de la ministra han obert la caixa dels trons i el sector de l'hostaleria ha carregat de valent contra ella. Aseguren que aquesta mesura aniria en contra de l'economia i, a més, afirmen que a la resta d'Europa intenten ja espanyolitzar els horaris en la restauració. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem convidat a dir-hi la seva al president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antonio Escudero, amb qui ha parlat la Yolanda Canales.
Molt crític ha estat el president de la Federació d'Hostaleria de Girona i Comarques, Antonio Escudero, amb el despropòsit, com així ho ha qualificat de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en demanar que bars i restaurants tanquin abans. Això, diu Escudero, és no ser conscient del país on es viu.
Sé que aquest govern, i concretament aquesta vicepresidenta, no és gens conscient, de veritat, del país on vivim, de l'hostaleria, el turisme, l'oci, que són les principals activitats econòmiques d'on mengen milers i milers de famílies. És un sector que crec que s'ha de protegir i estem fent el contrari. I és un despropòsit, en tota regla, i una proposta d'una persona que té distorsionada la realitat de la societat en el món on estem en aquests moments.
Escudero diu que les administracions han de posar les bases per als que treballen, que són els que paguen impostos i sostenen el sistema. I recorda, en to irònic, que els empresaris tenen un soci que és Hisenda, el 50%, però estan també els ajuntaments i, a més, han de pagar altres tributs. I lamenta també la imatge que s'està donant sovint per part de les pròpies administracions de que els empresaris són uns explotadors.
Avui hi ha un empresari, és, o un emprenedor, un autònom, és un malversador, és un explotador, és un abusón, és un defraudador. Vull dir, jo crec que tot això s'està magnificant i el que no podem aguantar ni passar més és que la gent que madruga, la gent que treballa, la gent que paga impostos, a sobre estigui en cada moment de nostre nom.
Antonio Escuredo també recorda que el sector està regulat per convenis i els treballadors han de fer les hores que els toquen. I ha preguntat a la ministra si és millor que hi hagi més gent que treballi en comptes de cobrar l'atur.
Si l'empresari les ha tret i estan complint tothom els horaris legislatius que hi ha, necessita gent per treballar a la nit o a les tardes, ja buscarà més personal i tindrem més gent treballant, no cobrant de l'atur. Doncs sembla ser que això tampoc ho veuen.
Per tot plegat, aquest empresari de l'hostaleria demana a les administracions en general i als polítics en particular que s'ho pensin dues vegades abans de dir segons quines coses i fer segons quines sortides de toc que poden fer mal a tot un sector.
Seguim parlant de qüestions referides als horaris dels restaurants. Hem conegut la versió de la Federació d'Hostaleria de Girona. Volem conèixer l'altra cara de la problemàtica, que és els cambrers. Zulim Amador, buenas tardes, bona tarda.
Buenas
tardes. Tú eres camarera. Estamos hablando de esto de los horarios comerciales. Hay horarios de nocturnos, sí o no, en los restaurantes. ¿Tú estás a favor de que se limiten estos horarios nocturnos en los restaurantes? ¿Cómo lo ves?
Es que, en la meva opinió, el problema no es el horario.
Sí.
Sino, o sea, que sea por la noche o por la mañana, da igual. El problema es el horario que tienen realmente los camareros.
Uh-huh. Dale.
Porque tú puedes trabajar hasta la una de la noche si empiezas a la hora que te tocaría, que te correspondería.
Claro, porque tú, por ejemplo, tú eres camarera en un restaurante, en un bar, ¿cómo te situarías tú?
¿Dónde pues
te
situamos? Ahora mismo estoy en un restaurante gastronómico. Pero en verano, por ejemplo, estoy en un chiringuito en la playa.
En un chiringuito. Y tú, por ejemplo, ¿qué horario tienes ahora en este restaurante que tienes en el que estás trabajando?
Pues ahora mismo el problema, bueno, no problema, sino yo por las noches no trabajo porque al ser gastronómico,
vale,
pues no se hacen copas ni nada. Pero en el chiringuito sí. Y yo, por ejemplo, empiezo mi jornada a las 5 de la tarde, entonces estoy hasta la 1.
Vale. Porque, por ejemplo, cuando estáis en un restaurante, tú has trabajado en algún restaurante, creo, ¿a qué hora suele venir la gente a cenar? Y si luego si alargan mucho estas cenas los clientes, Zulima.
Pues normalmente la hora a la que vienen es entre las 9:30 y las 10:30 máximo. Y hay cenas que se alargan y hay cenas que no, es que depende. Porque, por ejemplo, si vienen un grupo grande, ya sabes que esa cena se va a alargar.
Claro.
Porque vienen de fiesta o vienen o cenas de empresa, por ejemplo. Pero, en cambio, si vienen una pareja, normalmente vienen a cenar, a tomarse algo a lo mejor, pero se acaban yendo rápido.
Claro,
no, que no demoran.
11:30, 12 de la noche ya suelen irse, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿tú qué horario pondrías en los restaurantes? Si tuvieras un restaurante y tuvieras que contratar camareros, ¿qué horario pondrías? A ver.
Claro, es que eso depende.
No depende de ti, depende de los clientes, ¿no?
Exacto, sí, porque yo seguramente haría como un tipo de prueba para ver en qué horario se facturan más. Porque también considero que tendrían que tener los jefes, en este caso, la oportunidad de poder poner el horario que quieran ellos, porque es suyo el negocio, sin que nadie les tenga que decir a esta hora o a la otra. Lo único que se alargan mucho sí que, pues, turnos rotativos, porque si no el personal no sería justo.
¿Tú crees que aquí en España tendríamos que cambiar el horario de las comidas y sobre todo de las cenas en los restaurantes? ¿O tal y como lo tenemos distribuido ahora, pues bueno, ya te parece bien?
Yo considero que, bueno, está bien, en mi opinión, porque también a lo mejor es lo que hemos visto siempre, pero que hay que dar la oportunidad de que todo el mundo pueda venir a la hora que le vaya bien o que quiera, porque al final es un poco de ocio también.
Oye, ¿tú crees, Zulima, que trabajas en el mundo de la hostelería, los hábitos después de la pandemia han cambiado? ¿O siguen siendo, olvidada ya la pandemia, hemos vuelto al ritmo de siempre en cuanto a horarios de comidas y de cenas?
Pues sinceramente creo que algo sí que ha cambiado, en el sentido de que ahora hay gente que viene un poco antes. Antes a lo mejor no tenías cenas a las 8:30, y ahora sí que las hay.
Claro. Y por ejemplo, en vuestro caso, tú que trabajas ahí en el verano, en Chiringuito, en veraniego, entras a las 5, acabas a la 1 de la madrugada, me sí. comentabas, ¿te pagan un complemento de nocturnidad por trabajar por las noches o no?
No.
No te pagan. Bueno,
en ninguno de los sitios en que he estado en hostelería me lo han pagado.
Y tampoco hay horas extras entonces, aunque se alargue la jornada más de la cuenta.
Sí, sí, eso sí. Por suerte, he tenido suerte de que mis jefes siempre, si hemos hecho horas extras, me lo han pagado con lo correspondiente al convenio, claro. Y de eso no he tenido problema.
Oye, me imagino que tú, al ser camarera, cuando vas también a cenar en algún local, eres muy sensible también a lo de eso, a lo que te comentaba, no alargar la cena mucho tiempo, porque, bueno, tus compañeros que camareros también tienen derecho a descansar, ¿no?, y a desconectar.
Exacto, sí, empatizo mucho más con ellos. Y siempre procuramos, o sea, cuando salgo yo a cenar, procuramos ir a una hora decente para no tampoco romperles la jornada ni nada.
Es difícil combinar el respeto que merece el trabajo de camarero y no teneros ahí hasta las tantas de la madrugada sirviéndonos, con también el derecho que tiene el consumidor, pues bueno, a poder ir a cenar a las 10 de la noche y a lo mejor acabar a las 12 y media, 1 de la madrugada, pero sin alargar demasiado la cena. Bueno, Zulima Amador, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer escuchar tus reflexiones sobre esto de si los horarios en los restaurantes han de cambiar o no por las noches, tal y como ha propuesto la vicepresidenta del Gobierno, la señora Yolanda Díaz, que quiere, pues bueno, limitar los horarios por la noche y decirnos a la gente a qué hora tenemos que ir a cenar, que eso tampoco está bien. Cada uno puede ir a cenar cuando le parezca, ¿verdad?
Sí, sí, opino totalmente. Muchas bien. Gracias.
Muy bien, Zulima, gracias a ti por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Molt bé, doncs esperem que hi hagi una entesa concreta, que la gent que ens agrada als restaurants els puguem continuar disfrutant i que els camarers també, com no, tinguin dret doncs, a conciliar la seva vida laboral amb la seva vida familiar. Nosaltres arriba el moment de conciliar la informació i la publicitat. Són 2 minuts de bones recomanacions i després la Mar Puerto ens analitza la relació professional entre la intel·ligència artificial i les dones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en Ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A dia d'avui, les dones representen només un 22% dels professionals que treballen en el camp de la intel·ligència artificial. Tot i que hi ha hagut avenços importants en els últims anys, les xifres encara queden molt per sota del nivell global, tal i com li ho ha explicat a la Mar, una dona que treballa amb aquesta intel·ligència artificial.
Sí, concretament amb la Maria Mestres, que porta 6-7 anys en el sector i explica com al principi treballava al 100% amb homes, però que a poc es va trobant amb més companyes. Ella va estudiar matemàtiques i assegura que va ser un professor qui la va animar, però no va ser fins que va entrar a la carrera, quan va descobrir que volia dedicar-se realment a l'estadística i a l'anàlisi de dades, ja que la majoria de les dones que estudiaven matemàtiques ho feien per enfocar-se després en el món de l'educació.
Pues la verdad es que bastante tarde, porque yo siempre he sido de letras y es verdad que un profesor sí que me apoyó bastante, me animó porque la verdad es que me gustaban, se me daban bien y por su consejo pues cogí matemáticas, pero siempre pensando en el ámbito de la educación. Fue ya una vez dentro que empecé a estudiar que me empezó a interesar más la estadística y pues cuando salió la inteligencia artificial, o sea, el análisis de datos, pues me decidí irme por ese camino. Pero yo nunca he tenido una referencia femenina, ¿no?, que me aconsejara o que yo quisiera llegar a ser como ella.
I no obstant això, assegura que no se sent diferent dels seus companys homes, però sí admet que ha hagut de demostrar més per arribar al mateix nivell que tots ells. Un problema que creu que ve de l'educació.
Yo creo que es un poco suma de muchas cosas. No tenemos referentes, o sea, a cualquiera que le preguntes, una científica, como mucho va a conocer una o dos. Desde pequeños creo que al hombre se le inculca más en el desarrollo, la innovación, la creación, y a la mujer no tanto. Me gustaría, pues nada, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y yo estoy muy feliz de haber elegido este campo.
I amb aquesta motivació i ganes de seguir avançant en el sector, la Maria diu que manté l'esperança en que a poc anem veient més referents femenins com ella.
Gràcies, Mar. Avui és el Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme. Catalunya ha estat una comunitat on organitzacions com Terra Lliure, GRAP, Poeta o més recentment el jihadisme han deixat una trista petjada. Només l'Ajuntament de Barcelona ha tingut avui un record per les víctimes, quan parlem d'institucions. Qui també ha tingut un acte avui o un record ha sigut la Fundació de les Víctimes del Terrorisme de la Universitat Abat Oliba Ceu, que ha tingut, com dèiem, aquest record a Barcelona en un acte on la presidenta de la Fundació, Maria Sangil, ha reivindicat no perdre la memòria sobre el dolor que han causat els terroristes i per això ha explicat avui a Rere en Cope Catalunya i Andorra que cal portar fins a les escoles el que ha significat el terrorisme a Espanya. Sangil lamenta que molts joves ho desconeixen com li ha explicat el Roc Solà.
Amb motiu del 20è aniversari de l'11M, la directora de l'Observatori CEU de Víctimes del Terrorisme, Maria Sangil, ha anunciat que es duran a terme uns homenatges a les escoles CEU de tot Espanya per a recordar les víctimes dels atemptats terroristes que hi ha hagut en aquest país. Maria Sangil ha posat en relleu que actualment els joves desconeixen la història recent d'aquest país i que és necessari recordar totes les víctimes d'aquests atacs.
Es un tema del que no conocen nada, que cuando lo conocen verdaderamente se sienten conmocionados e interpelados, y creo que es una labor estupenda que se hace porque no están educados en la historia reciente, en lo que ha ocurrido, y las víctimas del terrorismo son los héroes de nuestra democracia. A ellos les debemos, bueno, pues el poder vivir como vivimos. Ellos, bueno, les asesinaron por defender la libertad de todos nosotros y no podemos olvidarles.
Maria Sangil ha explicat que aquests actes seran un memorial vers les víctimes i també farà una funció de conscienciació cap als joves que desconeixen. També ha detallat com vol que sigui aquest acte.
És un acte con mucho cariño, con un recuerdo muy, muy de verdad, pero es un acto breve y rápido, pero bueno, que queremos que además se repita todos los años porque nos parece que hoy las víctimas son las grandes olvidadas y que nosotros no podemos caer en eso.
Segons Maria Sangil, és important recordar els morts per aquest tipus d'atacs per a no oblidar d'on venim i tot el que hem hagut de lluitar per aconseguir la societat que tenim avui en dia.
Seguim parlant de qüestions relacionades amb el món del terrorisme. Avui, Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, el senyor Manuel Calderón ha escrito el libro Hasta el Último Aliento, que es el Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2024 de Tusquets. En el libro se reconstruye a través del sumario judicial la historia de Salvador Puig Antic, ejecutado en la cárcel modelo del año 74. Puig Antic era miembro del MIL, que es el Movimiento Ibérico de Liberación, y había estado condenado a prisión por asesinar al subinspector de policía Francisco Angua, de que lamentablemente nadie se acuerda. Manuel Calderón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo digo que nadie se acuerda de este policía sevillano de 24 años, ni tampoco de un señor que se llamaba Melquiades Flores, que fue la primera víctima de esta gente del MIL, un jefe de contabilidad de un banco de Barcelona, ¿verdad? Los dos grandes olvidados del tema.
Sí, sin duda son los dos grandes olvidados. han sido olvidados, sobre todo porque la figura de Salvador Puig Antich se ha acabado convirtiendo en un
mito, ¿no?
En un símbolo, y entonces pues su ha estado cultivado a lo largo de los años, sobre todo a partir de cuando se empieza a legislar en torno a la memoria histórica, aparece una película sobre él, y entonces empiezan a resolverse los problemas políticos que hay que puedan haber en cualquier sociedad normalizada, democrática y moderna, con asuntos de carácter histórico, ¿no? Responsabilizando a determinados partidos a hechos que sucedieron hace 50 años o 40 años en aquel momento. Y en ese sentido, pues, es decir, efectivamente, quedan ocultos los dos personas que, en el fondo, yo digo que, es decir, Puig Antich sin duda fue una víctima del franquismo, fue ejecutado vilmente, probablemente hubiera sido conmutada su pena, pero las circunstancias políticas, sobre todo a partir de del asesinato de Carrero Blanco, pues el régimen lo tenía claro que lo tenía que vengar de alguna manera. Y se mantienen ocultas dos personas que, en el fondo, es decir, son dos víctimas. Una es, en primer lugar, Mercedes Flores Jiménez, que era un contable de un banco hispanoamericano en Fabra y Puig, de 37 años, padre de dos hijos pequeños, que le dieron un disparo en la cabeza en ese atraco, y que era ciego. Busco a esta persona, por semanas no consigo hablar con él porque muere de cáncer, pero sí que contacto con su mujer, con la que he podido hablar en varias ocasiones, y ella misma me puso un espejo delante, como muy duro, y fue el de qué extraño que alguien pregunte cómo ha sido nuestra vida después de 50 años.
Claro. Tú en el libro, y perdona que te interrumpa, Manuel, reconstruyes todos los hechos que envuelven el tema Puig Antich, pero a través del sumario judicial. En todo caso, no haces un revisionismo de todo lo que pasó, ¿no?
No, yo no hago un revisionismo en el sentido pendular, es decir, bueno, pues ahora son unos y ahora pasamos a los otros, ¿no? Exacto. No, yo creo que la historia siempre está en revisión, porque nuestra visión del mundo, de los hechos, los hechos son los que son, eso es como la manzana que cae de un árbol, es decir, la manzana ha caído.
Pero tú te basas en el sumario judicial, claro.
Yo me baso en el sumario judicial y luego, obviamente, un trabajo de hablar con los
investigación,
con todos los protagonistas que han querido hablar, que son en su mayoría de los que estaban en una posición, los que estaban en otro, protagonistas directos, es decir, miembros de la organización del MIL, abogados, auditor militar que participó, testigos, las hermanas, por supuesto, de Puig Antich, y con eso he querido construir, volver a narrar 50 años después
lo que sucedió,
esos mismos hechos. Primero, porque hay muchas personas que lo desconocen. ¿Qué sabes de Puig Antich? Ah, bueno, que lo ejecutaron, fue ejecutado. Sí. ¿Algo más? No. Por lo tanto, es decir, no se sabe nada.
Tú también explicas lo que había detrás del MIL, de este movimiento ibérico de liberación, ¿verdad, Manuel?
Lo explico y me atrevo a lanzar una tesis en torno a que a qué era el MIL. Yo creo que el MIL surge en Barcelona, no surge en otra ciudad. Surge en Barcelona porque Barcelona en los años 70, finales de los 60 y años 70, Barcelona llega a construir una burbuja, vamos a decirlo, de libertad mucho superior que otras ciudades españolas, con un desarrollo cultural, un mundo editorial, incluso en el ámbito de la contracultura. El MIL es un producto del mayo del 68, es un grupo antiautoritario que renegaba de las organizaciones de izquierda tradicionales, por supuesto entre ellas el Partido Comunista o el PSUC en Cataluña, que los consideraban, que consideran que eran organizaciones prácticamente brazos, incluso llegaban a decirlo, policiales del régimen, y en ese contexto se crea una organización, además, que tenía una gran fascinación por las armas, que eso es muy común en las organizaciones del post-68. Después de todo el MIL surge exactamente las mismas fechas que las Brigadas Rojas italianas o la Baden-Meinhof en esto. Y entonces,
El perfil de los integrantes de este movimiento, que eran gente joven de la burguesía catalana, ¿qué perfil tenían, Manuel?
Obviamente si era gente muy joven, es decir, estamos hablando de 20, 21, 22, máximo 25 años y algunos 16, 17 años. Eran personas todas en diferente grado de, digamos, clases medias altas, algunos de alta burguesía y muy alta burguesía, es decir, gente de la burguesía ilustrada, es decir, de raíz catalanista, familias católicas, muy educadas algunos en un ámbito de libertad superior, porque iban a colegios con sistemas pedagógicos más avanzados, educados también en el escultismo, es decir, un margen de libertad superior a lo que se entiende por las clases trabajadoras.
Manuel, se nos está acabando el tiempo. Bueno, me sabe muy mal tener que poner fin a la entrevista, que es muy interesante, me quedan muchas preguntas, pero evidentemente el tema da para explicaciones, en fin, muy extensas y muy concretas y muy claras como las que nos estabas dando, pero en radio el tiempo es oro. Eso es recomendar a la gente que coja ese libro que se llama Hasta el último aliento, de Tusquets. Manuel Calderón es el su autor, periodista, sobre lo que no se ha contado de la historia de Puig Antic a través de ese sumario judicial que Manuel se ha leído y después ha hecho un montón de entrevistas con gente implicada en todos estos hechos. Manuel Calderón, gracias por atendernos. Buenas tardes y mucha suerte.
No, al contrario, muchas gracias a vosotros por hablar conmigo.
Muy bien. Entonces, buenas tardes, Manuel. Entrant ja a la recta final del migdia, COPE Catalunya i Andorra, amb el Joan Balló. Benvingut, Joan.
Hola, Carlos, què tal?
Aviam, comencem setmana marcada per l'actualitat esportiva, per on passa? Aviam.
Doncs per la Champions. El partit de Champions de demà que té el Barça és, sens dubte, fins ara el partit més important de la temporada pels blaugranes, partit de tornada dels vuitens de final demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Nàpols, amb empat a un del partit d'anada. Han parlat aquest matí ja en la prèvia del partit Xavi i Ter Stegen, de seguida els escoltarem. I abordarem també l'última hora del Nàpols, que arriba aquesta tarda a Barcelona. Vindrà acompanyat de 2.600 seguidors que arribaran a la ciutat entre avui i demà. Esperem que es portin bé. Parlarem també de l'Espanyol, que només va poder empatar a un al camp de l'Alcorcón. Oportunitat desaprofitada per haver dormit com a mínim líders a l'espera del que faci avui el Leganés. Parlarem també d'hoquei patins, que el Barça s'ha proclamat campió de la Copa aquest cap de setmana, i farem balanç de la Marató de Barcelona, que es va córrer ahir pels carrers de la ciutat amb 20.000 participants.
Déu-n'hi-do, 7 de la tarda, amb la Linterna, abans de les 3 i 5, Esports Cope. Joan, bon programa.
Gràcies.
Ara sí, 7 de la tarda, la Linterna amb la Montse Rodríguez.
Així és, què Carles. Tal? Doncs molt bé, avui parlarem sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, sí, i posarem la mirada en el jihadisme, i parlarem amb l'autor del llibre, i a més és analista del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya i director de Seguretat, i autor d'un llibre que es diu L'amenaça del jihadisme, l'islamisme radical a Catalunya. I després posarem la mirada amb
Jofre Montoto.
Jofre Montoto, efectivament. Gràcies, Carles. I després posarem la mirada en bars i restaurants, perquè la ministra Yolanda Díaz demana avançar l'hora de tancament de restaurants i sembla ser que a la gent no li agrada. Molt. I avui sortim al carrer amb el company Albert.
7 de la tarda, l'Interna COPE, continua migdia. Ara mateix Pilar García Moñiz segueix explicant tot el que t'interessa.